solució, aquesta és l'única que ens pot portar a una pau, no? I a una veritable pau, no? Nosaltres demanem al Senyor, no?, que preguem per aquest regne de pau, de justícia i d'amor, no?, que el proper diumenge és diumenge de Cristo Rei, precisament, no? I allí demanem que sigui un regne de pau, de justícia i d'amor, no un regne de violència.
Una última qüestió al senyor arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, des de la tristor i el dolor per aquesta massacre terrorista a París. El diàleg amb l'islam també és molt important. L'islam present a casa nostra, a Catalunya, a l'arxidiòcesi de Tarragona i a molts llocs. De quina manera aquests musulmans que rebutgen l'atemptat se'ls hauria d'ajudar a col·laborar, a acabar amb aquestes massacres?
Pues jo penso que és... Ells ho han de dir una vegada i una altra, i repetir-ho també, no? I no deixar que els omplin el cap amb les seves teories, no? Les persones que de vegades tenen una certa autoritat davant d'ells, no? És a dir, els seus imams, no? Jo crec que això és molt important, no? Que siguin de veritat persones que sàpiguin donar-se compte que la religió és per estimar a Déu i estimar els altres. I això ho diu també el Corán, no? I per tant, no... Jo els animaria molt, no? I també que no se sentin que els estimem. Que se sentin estimats, que se sentin estimats perquè i respectats, que els volem respectar, i que aquí hi hagi uns bojos, diguem, no? Uns persones que han perdut el cap per fer coses en nom de Déu, que això no els tregui amb ells la seva dignitat, que la tenen, i que els agraïm també.
En definitiva, acollir-los, estimar-los, conviure amb ells, defensar la llibertat religiosa, també exigir que ens respectin els cristians que estem en minoria en altres països.
Exactament. Ells també han de pressionar alguns d'ells als seus països, on realment també es visqui allí la llibertat religiosa, que no la tenim en aquest moment en molts països. I això també se'ls ha de demanar que siguin ells els que ho facin.
Senyor arquebisbe de Tarragona, monsenyor Jaume Pujol, moltes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Estel. Que vagi bé la plenària de la Conferència Episcopal. Salutacions a tots els bisbes, especialment als de Catalunya.
Doncs ho faré amb nom vostre, I moltíssimes gràcies i una salutació a tothom.
Adéu-siau, que vagi bé. Bona
tarda. Adéu, bona tarda.
Ràdio Estel. Els camins són plens de passes sense nom. Cercles, el nou disc del Sopa de Cabra. La formació catalana torna amb 10 cançons que conviden a reflexionar i deixar-nos emocionar. Cercles, el nou disc del Sopa de Cabra, ja a la venda, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L'horitzó s'acosta, el pot salvar. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia on tractem els principals temes econòmics amb cara humana. Plusvàlua, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minut i seran 8:15 del vespre. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de la Judit Langa a la redacció. Comencem, després de l'entrevista a l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, amb la tertúlia d'anàlisi de l'actualitat en el Mirador d'aquest dilluns. Unes paraules pronunciades ahir pel Papa Francesc: utilitzar el nom de Déu per matar és una blasfèmia. i una reflexió de l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, l'acabem de sentir a Ràdio Estel. Els cristians hem de contribuir a eliminar el terrorisme amb el missatge de l'amor i del perdó. Totes dues ens serveixen avui de punt de partida. És un punt de partida molt trist, després dels terribles atemptats de divendres a París. Avui, des de Ràdio Estel, fem nostre el comunicat emès aquest cap de setmana amb rapidesa i claredat pel grup de treball estable de les religions, el GETER. Aquesta entitat, que té la Creu de Sant Jordi i que està formada per representants musulmans, jueus i cristians, expressava el seu rebuig a la massacre amb pena i impotència, alhora que declarava que totes les religions, enteses correctament, són i han de ser promotores de convivència. Que el Déu de la pau i de la misericòrdia, un valor aquest precisament molt present en la fe dels musulmans, el de la misericòrdia, ens ajudi a aconseguir que no hi hagi mai més assassinats ni terrorisme. El full de ruta passa, sens dubte, perquè els cors dels qui provoquen aquestes matances, tots, no només els qui han provocat la matança a París, sinó molts altres, canviïn i es converteixin autènticament. Ens acompanyen avui a la tertúlia del Mirador de l'Actualitat Mohamed Halhul, que és el secretari general de la Federació Consell Islàmic de Catalunya i representant musulmà precisament al GETER, el grup de treball estable de les religions. Senyor Mohamed Halhul, molt bona tarda, benvingut a Ràdio Estel.
Bona tarda, Ignasi, gràcies per convidar-me també a vostra ràdio.
Molt content de tenir-lo com a representant dels musulmans a Catalunya, molt content que siguem nosaltres i des d'aquí una salutació a tots els qui professen la fe islàmica entesa com a fe de pau i de misericòrdia.
I tant, sí, senyor, sense cap dubte, i de perdó, que és el més important, i de no excomulgar ningú, com volen els terroristes.
També tenim amb nosaltres José Luis Salido, doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona. Doctor Salido, bona tarda.
Bona tarda, buenas tardes a todos.
Bé, també gràcies per ser aquí en un dia trist per a tot el món, especialment per a París i per a França, però també per a tota Europa i per a tot el món. Us anunciem, amics oients, que d'aquí uns minuts breus s'incorporarà també el pedagog Carles Armengol, però mentrestant comencem amb la nostra anàlisi de l'actualitat a partir dels fets de París. Primer, un breu comentari, si els sembla, sobre el que ha estat aquesta massacre terrorista. La coneixíem divendres a la nit. De fet, en el nostre programa no ens arribava per pocs minuts, perquè a 9:45 se sabia el que estava passant i, bé, ens deixava tots colpits. Quin pensament els ve?
El pensament inicial, o la reflexió inicial, tiene que ver con algo que ya dijimos en su momento, es decir, que días atrás hemos venido hablando sobre esa serie de cuestiones, sobre el terrorismo, sobre la guerra, hablábamos en aquel momento en Siria, y bueno, pues yo creo que de aquellos polvos vienen estos lodos. De alguna manera yo creo que el Santo Padre ya lo ha dicho, estamos en guerra, lo repitió luego François Hollande, presidente.
Ho ha dit aquesta tarda, també, davant de l'Assemblea.
De la República Francesa, i lo ha repetido hoy, efectivamente, en l'Assemblea Francesa. Y, por tanto, a partir de esta declaración de guerra, habrá que actuar convenientemente. Yo creo que nos hemos dejado de tibiezas cuando la guerra es así, y sí que ahora ya el mundo civilizado deberá ponerse en marcha para ver cómo se soluciona eso, en primer lugar, en el territorio, porque, claro, evidentemente el Estado Islámico tiene un territorio acotado en donde se sabe las declaraciones del otro día del ministro del Interior, de ayer, con el bombardeo a la ciudad de Raqqa y tal. Yo creo que plantean ya el hecho de un territorio conocido y de unos objetivos militares perfectamente determinados que evidentemente habrá que atacar. Pero en segundo lugar, lo que es más importante es la coordinación fundamentalmente de los servicios de inteligencia en Europa, porque también se ha dicho, por activa y por pasiva, y lo han dicho los ministros del Interior, tanto de Francia como de España, el enemigo lo tenemos dentro. O sea que no solo y exclusivamente hay que hablar de aquel territorio, sino que hemos de ver cómo efectivamente eso lo atajamos aquí en el interior. Y aquí en el interior es mucho más complicado. Es mucho más complicado porque eso obedece, en primer lugar, a ciudadanos que son europeos. No lo olvidemos, es decir, ciudadanos que han nacido ya aquí, que son segunda o tercera generación, pero que han nacido aquí. Y, por tanto, el seguimiento de ellos va a ser mucho más complicado y mucho más difícil. Y luego, en segundo lugar, y yo estoy encantado de que esté aquí Mohamed, y celebro que efectivamente esté aquí hoy Mohamed, porque nos tienen que dar también los musulmanes un mensaje de esperanza, de querer acabar también ellos con este terrorismo. Sin su colaboración va a ser muy difícil poder acabar.
Senyor Mohamed Khalul, sobre els atemptats, sí. Si li sembla, i després
sí,
més
pues
reflexions.
Sí. A veure, jo crec que és la impotència total, en el sentit de que tu dius Déu-m'hi-do. I més, els primers afectats són els musulmans, perquè nosaltres veiem altres canals, altres televisions, estem en contacte perquè per motius culturals, per motius de, també religiosos, estem en contacte amb molts canals internacionals del món àrab. I això fa que... Quan passa lluny una mica, pues, no és que no et fa mal, sinó que et fa mal totes les desgràcies humanes que passen a Iraq, que passen a Síria, que passen... Perquè l'últim atemptat és abans de que passi el 13 a París, havia passat un altre al Líban, a Beirut, i que s'havien mort 43 persones i hi havia més de 300 també ferides. Això fa que els primers afectats d'aquest terrorisme bàrbar són també musulmans, àrabs, àrabs de diferents religions i tota la humanitat. L'altra cosa és que, clar, és aquesta impotència que tenim tots de veure com és capaç persones que hagin viscut en un país i al final acabin fins a mal a la societat en general. Però nosaltres, amb tota la rotunditat del món, el mateix dia següent, el dia 14 del matí, hem fet els nostres manifestos, hem parlat amb la premsa, hem enviat també condol a les oficines i a les diplomàtiques de França aquí, i clar, pues, avui s'havia culminat aquest tema amb la trobada que hem tingut, la concentració que hem tingut a la plaça Sant Jaume, el lloc simbòlic de la ciutat, també amb la participació de moltíssimes comunitats que s'havien afegit a aquest manifest per rebutjar, per solidaritzar-se amb la comunitat o amb la societat francesa, i també al mateix temps per dir de que no ens van tremolar els genolls en el tema de la firmesa que, amb la qual pues, hauríem de continuar rebutjant, però també treballant i treballant units amb totes les societats.
Efectivament, el senyor Mohamed Khalul és testimoni de primera mà de la concentració que s'ha fet aquesta tarda, convocada per la comunitat musulmana de
Correcte.
Catalunya.
Sí, sí.
Suposo que s'ha sumat també gent no musulmana, potser,
Correcte. Sí, sí,
de tot
sí,
arreu.
Sí, estava oberta, sí.
Sí, i bé, la sensació que té és que s'ha donat un missatge de fermesa clar
Correcte.
Davant les institucions.
Correcte, correcte. Pues jo he deixat encara estàvem per venir aquí, estàvem fent declaracions, havia moltíssima premsa, havia gent, s'havien afegit més de 80 entitats musulmanes, sense comptar les federacions s'hi aporten també les seves comunitats, s'havien afegit també associacions culturals d'origen marroquí, d'origen també pakistaní, i s'havien afegit inclús ciutadans o associacions ciutadanes d'aquí, com el GETER, en el nostre cas, uh-huh. Havia també gent de Justícia i Pau, també de la UNESCO, havia també una representació institucional per part de la vicepresidenta, la Direcció General d'Afers Religiosos, i també l'obispat estava representat per mossèn Matabosc i per un altre representant també.
L'arquebisbat de Barcelona,
i sí, la
cas.
Comunitat jueva ha vingut el coordinador i ha vingut també el director de relacions amb les religions. Teníem també el Consell Evangèlic, teníem la comunitat ortodoxa i teníem la comunitat sikh. Clar, ha sigut molt, molt, molt important aquesta visualització de rebuig unànim, i ha sigut important també aquest suport que hem tingut per part de les institucions i per part de les altres religions. És molt important que tots hauríem d'estar donant diàriament, si és necessari, diàriament i cada hora, si és necessari, d'aquest missatge de tranquil·litat i donar-nos el suport necessari i anímic, sense oblidar de donar-lo també a la societat francesa.
Sens dubte, les religions tenen diferències en molts aspectes, però hi ha un punt comú, i és que volen ser factor de pau, i de fet en tots els fòrums interreligiosos,
Correcte.
La trobada internacional de la comunitat de Sant Egidi i tants altres, s'insisteix molt en això.
Correcte.
L'esperit de sis de Joan Pau II,
sí,
no?
Sí,
una
sí.
mica ve d'aquí.
Bueno, desgraciadament, això va passar a França i a Bèlgica, també a Bèlgica, que és l'origen d'alguns terroristes. Normalment hi han grups de treball també de interreligiosos, hi ha grups cristiano-musulmans, si ha... Però, clar, la qüestió és aquesta, que hi ha gent que treballa per la pau i altres que també volen derrumbar o volen fer mal aquesta pau que estem, que estem treballant conjuntament.
L'arquebisbe de Tarragona ens deia a l'entrevista d'ara fa uns minuts que cal també conscienciar alguns líders, potser alguns imams.
Correcte.
Què tenen els musulmans a dir davant
això? A veure, jo crec que el mínim que es podria fer és que tots els divendres, o el divendres pròxim, que és el dia del sermó, el dia de la quan s'aplega més gent, més fidels musulmans als oratoris, seria un bon moment de que els imams, és el que havíem nosaltres, almenys de la Federació Consell Islàmic, havíem fet una nota de que tots els imams en el seu sermó del divendres facin una referència a aquests atemptats, amb el mateix rebuig i a la mateixa solidaritat, i fent esment que en el missatge pacífic de germanor i de convivència, que és la base de la nostra religió, que és l'islam.
Con respecto a esto, había una propuesta de francesa del ministro para hacer frente a esta serie de cuestiones, al margen de los bombardeos que se ordenaron a las pocas horas del atentado, sobre los sermones de los imanes, por una sencilla razón, porque quizá claro, el nombramiento de los imanes y tal no es tanto como en otras religiones que están más articuladas, sino que los nombramientos de los imanes son bastante libres, en el sentido de que, bueno, pues se mueven con muchísima más facilidad. Por tanto, controlar un discurso, perdóneme la expresión si no es esa, un discurso ortodoxo de la propia religión, que justamente no clame a la violencia, no vaya buscando el asesinato, el terrorismo y demás, debería poderse producir a través de los imanes y tener un control. Decía el ministro
antes, que la palabra controlar, claro, desde el poder político.
Y decía el ministro, decía, hombre, se sabe perfectamente quién está pues dirigiendo discursos de terror y de terrorismo y tal, y de quién no lo hace. Y claro, evidentemente esas personas que han venido ahí y tal, y que están, pues estos tienen que ser...
La cuestión del control, yo creo que... Bueno, en aquest sentit, hauríem d'estar...
El control
és una mica més neguitosa, no?
Sí, que no violi la llibertat.
Hauríem de controlar.
Sí, evidentment.
A veure, l'altra cosa és que, clar, s'ha demostrat que tots els terroristes que havien perpetrat aquests actes no freqüentaven oratoris ni mesquites. Havien fet una entrevista amb diferents imams de la zona d'aquests joves i els han dit, bueno, no freqüentaven, no són gent de molt pregar. I després la història, inclús, si fem una petita memòria de lo que va passar aquí a Espanya, per exemple, a Madrid, desgraciadament, la gent que havia participat no era gent practicant, en absolut. Tots eren, o bé, alguns tenien un... I aquests també de França tenen un historial delictiu. Alguns estaven ja han anat a la presó moltíssimes vegades. Això fa de que són més aquests joves o aquestes persones són més vulnerables a missatges encara més de criminalitat. Llavors, aquesta criminalitat per ells ja forma part d'una història. Potser podríem parlar també del tema dels banlieues, dels guetos, que a vegades a França que s'havia fracassat en aquest tema. I l'altra cosa és que, clar, pot haver-hi algun dèbil, un jove dèbil, o amb falta d'identitat, amb falta de recursos, o amb falta de lo que sigui, i que pot haver-hi algú que pot manipular-lo ràpidament. I el que no sabem d'aquest estat islàmic, no sabem del Daesh, per exemple, és la seva capacitat de la xarxa d'internet, d'utilitzar xarxa, d'utilitzar imatges, d'utilitzar vídeos per fer-nos creure que tenen força. I mitjançant aquesta força poden arribar a la gent més dèbil i poden utilitzar-los i tenint un historial encara criminal, també.
Avui compartim el mirador de l'actualitat amb el secretari general de la Federació Consell Islàmic de Catalunya i representant musulmà al GETER, Mohamed Halhul, també amb el doctor en dret i professor de dret laboral José Luis Salido, i ara s'ha incorporat ja Carles Armengol, pedagog. Senyor Armengol, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Suposo que seguiu una mica el fil de la conversa sobre els atemptats de París i sobre el paper d'aquest islamisme radical o d'aquesta perversió humana que és cometre atemptats.
Sí, precisament dissabte n'estàvem parlant al grup Sant Jordi amb el Mohamed Hanhul, també amb una taula rodona. Aviam, jo crec que... és a dir, podem fer una anàlisi d'aquesta realitat i d'aquest fenomen i d'aquest terrorisme? Potser semblarà un disbarat el que dic, però jo crec que el podem fer pràcticament al marge de la religió. És a dir, absolutament al marge de la religió. Per què? Per què dic això? Aviam, veient el que està passant, per exemple, a Síria, on s'estan barallant faccions absolutament diverses i que totes es proclamen doncs, de fe islàmica, més o menys, jo crec que és que no cal ni parlar d'un islam integrista, perquè l'integrisme és un fenomen religiós. Jo crec que hem de parlar, si voleu, d'un totalitarisme, perquè aquí hi ha una guerra o hi ha una voluntat de domini, i de domini dels altres, i de domini de determinats països, i d'hegemonia dins de l'islam mateix. Per tant, no és una qüestió en absolut religiosa, és una qüestió estrictament política. I jo crec que aquesta anàlisi hauria de sobreposar-se i no hauríem de caure en el potser tant en el parany d'entrar en un debat religiós, no?
No, perquè per puntualitzar, normalment, els que utilitzen els terroristes o aquest pressuposat estat islàmic és l'excomulgació. Mentrestant, que la jurisprudència islàmica, com estava explicant l'altre dia, la jurisprudència islàmica i totes les escoles islàmiques, l'excomulgació no la tenen com a base de la interpretació inclús d'algunes actituds d'algunes persones. Inclús si hi ha persones que venen i diuen i declaren que han fet un pecat, pues hi ha un procés de reconeixement, un procés també del perdó, un procés de reconèixer el seu error, però aquests normalment tenen com a regla general l'excomulgació. L'excomulgació dels que fan pecats, l'excomulgació de la gent que no comparteix amb ells aquest ideal i l'excomulgació de tota la comunitat que viu fora de països musulmans. Fixa't que fins a quin punt arriba aquesta barbàrie en què surten de lo que és la dogma, de lo que és la jurisprudència i es fan seva un missatge propi de utilitzant el nom de l'islam. Com ha dit el papa, és una blasfèmia. Sí, matar sí. O assassinar a la gent és una blasfèmia i ho compartim perquè l'islam ho considera. No hi ha coacció, diu el text corànic, no hi ha coacció en la religió. Cadascú té la seva religió. Hi ha un text corànic, no un, sinó múltiples textos, alaies, que existeixen i que insisteixen sobre el diàleg, sobre la diversitat humana, sobre aquest diàleg entre cristians i musulmans, moltes vegades se repeteix, i sobre el perdó, que és una base important per trobar-se amb Déu o per trobar-se al paradís.
Sembla una qüestió, i a banda que d'altres comentaris que puguin sortir, que m'agradaria preguntar-li, i ja ha començat a respondre el sí. Senyor Mohamed Halul, és l'anàlisi una mica fenomenològica, tot i que és difícil fer-la en aquests moments tan durs, del que és estat islàmic i del que són els grups integristes terroristes. Potser la interpretació de la paraula jihad, del terme lluita,
sí.
És quan... una de les claus, també. I per què sorgeixen? Per què s'aparten, com diu vostè, d'aquesta manera de l'autèntic islam?
Sí. Normalment, jo podríem dir, perquè, clar, si ens fixem en la paraula jihad, normalment apareix, a vegades, en el text corànic, però sempre va relacionat amb el sacrifici. No és un jihad
sinó que
és més bé és un sacrifici. I mai aquesta, inclús si es parla d'aquesta jihad, que estem en una situació bèl·lica, mai porta a sembrar el terror perquè consisteix en defensar les llibertats de l'home i la seva dignitat. Però el terrorisme, que utilitza aquesta paraula, pretén aconseguir objectius terrenals. Mentre que el sacrifici és més espiritual i el sacrifici més de compartir amb l'altre, amb el pròxim, no? I llavors, els altres busquen aquest objectiu terrenal totalitaris i personals que, en el fons, són la conquista del poder sobre l'altre. Volen, com ha dit
el
mongol, que volen una hegemonia en el territori. Per què? Han utilitzat un buit. Un buit de poder, un buit de unitat. A l'Iraq, han començat a l'Iraq i han passat a Síria, perquè a Síria està passant també aquesta guerra que coneixem. Després, la jihad pot ser entesa per la religió quan vol dir defensar i protegir la vida. Protegir, bueno, tu quan protegeixes la vida dels demés, estàs fent aquest sacrifici també. L'honor dels demés i el ben i els béns dels demés, de les persones. No especifica de musulmans, de les persones. Quan parla de la humanitat de les persones. El terrorisme, en contrari, utilitzar aquesta paraula, declara la guerra sense un altre, un motiu definit. Llavors, és una guerra, com ja sabem, és una guerra que volen transmetre inclús a Europa, a Occident. Per què? Perquè és la seva manera d'entendre aquesta jihad. Defensar els musulmans dels atacs evitant la mort de nens i dones religiosos i practicants. Però el terrorisme, el jihad entès per l'islam, és defensar. És defensar totes les religions, musulmans i totes les altres religions. Però el terrorisme no té limitacions ni prohibicions per fer mal, que és la diferència entre la jihad entesa per l'islam. Inclús l'ordre de defensar-se dels atacs ha de venir d'un líder, d'una persona que té el suport dels demés, d'una persona que com governant, però dels que els creients han tingut com a persona dintre de reconeixement monàrquic o governamental o democràtic, però els terroristes, pues, lo que utilitzen és l'anarquia i el desacord. I després el terrorisme contradiu els objectius majors de l'islam, que són els següents: consolidar-se els lligams d'amistat, de germanor entre els homes, que són la base de la religió. L'espiritualitat és una pràctica religiosa pròpia de cadascú per trobar-se amb Déu, però el que queda és tota la relació, tot el que està relacionat amb els demés. També l'islam, pues, insisteix sobre impartir la pau i l'esperit de la cooperació. La cooperació internacional. Per això molts països musulmans estan en contra, estan immersos en aquesta guerra perquè es veuen afectats per aquest terrorisme que no té cap altra explicació que la de l'odi i la divisió i d'encoratjar la xenofòbia, perquè ells xenòfobs. Hem de començar per ells, perquè primer són racistes en contra dels demés i són xenòfobs. Llavors l'islam està lluny i la jihad entesa per l'islam no té res a veure
d'aquesta cultura de l'eliminació, sí, de l'enemic, o del suposat enemic. Sí, sí. Bé, és molt interessant aquestes paraules, segur que podria allargar-les més, senyor, sí, Salido i senyor Armengol, breument, si pot ser.
Jo crec que de totes maneres lo que decía Carles Armengol en su primera intervención, a mi me ha parecido que ya los poderes públicos, los poderes políticos de los estados, ya se han dado cuenta de esta cuestión. Es decir, oiga, vamos a separar ya todo este invento de las religiones, vamos a dejar esto al margen, porque efectivamente no es finalmente una guerra de religiones.
Sí, però encara hi ha molta gent que la interpreta, sí, mediàticament.
Ja no és una guerra de religiones, sinó que puede ser un enfrentamiento de un movimiento absolutamente totalitario frente a culturas que son distintas, como puede ser la cultura árabe y la cultura occidental. Es decir, porque claro, la cultura árabe está machacando exactamente igual que puede estar machacando la cultura occidental por este islamismo radical que evidentemente tiene ya que concretarse o separado de una creencia religiosa, porque evidentemente acabamos de oír qué es lo que dice de verdad el Corán y qué es lo que dice el islamismo al uso, ¿no? Es decir, no es esta barbaridad, no es esta barbarie que está sucediendo. Entonces, claro, evidentemente, si eso es así, y yo estoy convencido de que es así, y estoy de acuerdo en lo que decía tanto Mohamed como lo que decía Carlas, si eso es así, tendremos que estar de acuerdo en que si el Papa lo ha dicho, si lo ha dicho el presidente François Hollande, que estamos en una guerra, habrá que tomar las medidas de guerra. Es decir, de guerra como confrontación entre ejércitos.
Sí, sobre això també volíem...
I acuérdate, Ignasi, que tiempo atrás, cuando discutíamos esta cuestión de Siria, yo apuntaba algo que ahora se viene diciendo también. Es decir, en tanto en cuanto no bajemos aquel territorio y se acabe con el terrorismo y con la vivencia en ese territorio del ejército, no podremos dar el siguiente paso o no daremos el paso en paralelo de cuidarnos también aquí de lo que está sucediendo en el interior de los distintos países de Europa. No solamente es ir a bombardear a Siria, sino que es una cuestión también de que los servicios de inteligencia aquí vayan buscando y tal a los terroristas, los tengan controlados y tal. Y luego, claro, luego veremos qué medidas y discutiremos las medidas. Ayer se decía en una primera tacada del ministro, bueno, pues expondremos una pulsera a los terroristas, a los presuntos terroristas. Y bueno, bien, yo no me quiero ni siquiera sonreír ante esa proposición por una sencilla razón, porque habrá que mirar qué medidas exactamente hacemos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Sí, yo creo que las medidas tendrían que empezar por...
Para
comprendre com pensen ells. És el que està faltant ara mateix a nivell europeu, a nivell internacional. És arribar exactament amb tota la intel·ligència que tenim a Occident i arreu del món, de que com pensen aquells que tenen aquesta capacitat divulgativa mitjançant la xarxa d'arribar als joves, d'arribar a la gent. Com pensen?
Sí, per analitzar-ho.
És allà on comença, perquè és quan comences a tajar o a
posar-lo
en qüestió, és això.
Sí, jo volia afegir dues coses, no contradient res, sinó sumant, perquè aquí suposo que el tema és d'una complexitat que no sí, té solucions només per una via. No? Mm. Vull afegir dues coses. Una, en relació a això que ara deies, clar, saber com pensen, però jo crec que aquí el que s'està produint, hi ha una primera aproximació al fenomen això dels que s'incorporen en aquests grups des del món europeu, jo hi veig un fenomen de tipus sectari, és a dir, persones que per algun moment, malgrat han tingut una determinada educació, etc., doncs estan en un moment de fragilitat personal per moltes coses, per manca de sentit, per manca d'integració, i cauen en aquest terreny. Però això és un fenomen que les sectes sempre han agafat gent intel·ligent, gent que dius, a vegades gent preparada, i com pot haver caigut? Bé, doncs hi ha un fenomen, o sigui, hi ha un fenomen de captació de tipus sectari que en altres moments, en altres realitats, en altres vernissos, també fins i tot de religió cristiana, del que vulguis, doncs hi ha hagut molts, o hi ha molts fenòmens sectaris. I jo crec que aquest, almenys la captació de combatents a Europa, té una arrel, o sigui, o té uns mecanismes, no una arrel, uns mecanismes de tipus sectari, i que caldria pensar com es pot actuar. I després, des del punt de vista més internacional, la combatre i combatre sobre el terreny possiblement és necessari. I jo no cauré en el parany de dir que si Occident té responsabilitats o no en té. És a dir, al marge d'això, jo el que sí que crec que hi ha un problema en aquests moments és que les relacions internacionals són les més hipòcrites, és la dimensió més hipòcrita de la política. És a dir, i aquí tenim un problema per afrontar aquestes qüestions, perquè ens empassem moltes coses, és a dir, no hi ha unes relacions internacionals basades en els drets humans, etcètera, sinó basades en l'interès. Llavors caiem, Occident cau absolutament, constantment en contradiccions, i a vegades en alimentar doncs, determinats processos o determinades realitats que en algun moment poden semblar un mal menor i acaben sent el mal major, no? I aquí jo crec que és molt difícil afrontar-ho precisament perquè encara estem marcats per l'interès. Jo crec que si no depenguéssim del petroli, deixeu-m'ho per dir-ho molt, molt breument amb el poc temps que hi ha, si no depenguéssim del petroli, possiblement podríem abordar el tema d'una altra manera.
Sí, sí, correcte. Sobre les solucions militars o no, per exemple, el president francès ha dit que vol demanar una reunió al Consell de Seguretat de l'ONU per prendre algunes mesures a nivell global. És a dir, podria haver-hi un mandat de l'ONU d'intervenir a Síria o d'intentar aturar la guerra amb alguna força d'interposició. Clar, les solucions militars no ens agraden, també ho hem de dir.
Sí, aquí hay un problema. Cuando esto se trata de Europa, solamente de Europa, tenemos un problema, y es que aquí muchas veces se ha hablado de tener un ejército europeo, pero no ha cuajado la idea.
Es decir, aquí existeix la Unió Europea Occidental.
Sí, pero vamos, eso y nada es exactamente.
Son los exèrcits, ¿no? Més o menys sumats.
Exacto, por tanto, eso no es, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista no hay que esperar nada. Entonces, claro, si eso no puede ser, tendrá que ser necesariamente la OTAN. Es decir, que no nos queda otro sistema. Es decir, nuestro sistema de defensa del mundo occidental es justamente o la legitimación de la utilización de los ejércitos y tal en el ámbito internacionales a través de la organización del Atlántico Norte. Entonces, claro, evidentemente ahí, pues evidentemente hay que pensar que posiblemente sí, los grandes se ponen de acuerdo, porque claro, otro problema que tenemos, yo creo que es una derivada de lo que decía Carlas, es claro, oye, Rusia por su lado, con sus intereses. La Europa más occidental con sus intereses. Aquel con sus intereses. Claro, esto va a ser muy difícil y va a ser muy complicado.
A la guerra de Siria ya hubo una intervención internacional fragmentada.
Claro, absolutamente fragmentada. Claro, y ahora nos damos golpes en el pecho diciendo, ¿qué hemos hecho? Bueno, pero ¿cuánto va a durar durar el golpe en el pecho. Bueno, pues ahora es el momento de tomar efectivamente esas decisiones de unidad frente al terror, ¿no? Yo sinceramente lo creo. Y vamos, si no hay ejército europeo, tendrá que haber una intervención de la OTAN.
Senyors, se'ns acaba el temps, però avui hem compartit el mirador de l'actualitat amb el professor de dret laboral José Luis Salido, amb el secretari general de la Federació Consell Islàmic de Catalunya, Mohamed Halhul, i també amb el pedagog Carles Armengol. Gràcies. Algun desig de pau i de final de la violència? El senyor Halhul,
sí,
sobretot.
Sí, jo podria... Bueno, lo que sí que molt a vegades breument. toca molta gent pregar. Pregar per el que ha passat i pregar perquè tinguéssim la força de continuar treballant conjuntament amb tota la societat i amb l'empenta i l'ajut també de l'administració, sense cap dubte.
Gràcies, senyors. Que vagi bé. Fins aviat. Adéu-siau. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.